L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més, la salutació de qui us acompanya. Domènec Ramal, encetant aquesta crònica informativa, la d'avui, dimarts 29 de setembre de 2015. Des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre, una jornada més i amb la col·laboració, amb la participació de les diferents emissores municipals associades a EMUTE, encetem el repàs a l'actualitat, com cada dia l'obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem parlant del ple municipal d'Amposta, que va aprovar per unanimitat dues mocions, una conjunta a instàncies de Convergència i una altra de la Federació de Veïns de la Ciutat, per evitar més accidents a la Nacional 340 i reclamant mesures per solucionar aquesta problemàtica. Seguirem destacant la bona valoració que se'n fa del primer estiu de funcionament del Centre Ebre Terra per part del Consell Comarcal del Baix Ebre. Parlant de qüestions relacionades amb la promoció turística, avui destacarem també que les Terres de l'Ebre es promocionen a les xarxes socials, ho fan amb l'ajuda de destacats prescriptors. A partir del proper 1 d'octubre, a l'Ametlla entrarà en servei el nou autobús escolar del municipi. Seguirem parlant de les nostres emissores, concretament la de Santa Bàrbara, la Plana Ràdio, que enceta, que posa en marxa una nova temporada, nova programació, temporada agredolça en la qual coincideix, d'una banda, la celebració del 20è aniversari de l'emissora, d'altra banda, el relleu de regidors i la baixa, per motius de salut, d'una de les veus més estimades d'aquella sintonia, la de Glòria Espuny. Anirem a l'aldea, el centre de dia ja és operatiu en aquell municipi. També a l'aldea anuncien que proper divendres es farà la inauguració de l'aula de psicomotricitat del Col·legi 21 d'abril. I a ritme de propostes d'agenda destacarem que el proper cap de setmana l'aldea acollirà la 34a trobada de bandes de Catalunya. 1.200 músics catalans es donaran cita en aquell municipi amb motiu de la trobada de bandes, que servirà també enguany per commemorar el 20è aniversari de la banda musical Verge dels Prats. I el recorregut informatiu de la jornada avui el tancarem a Alcanar repassant algunes propostes i convocatòries. Propostes com la xerrada prevista per aquesta mateixa tarda per tractar la problemàtica de la Nacional 340. Parlarem també d'una jornada que demà organitza el sindicat JARC i d'un curs bàsic d'aplicació i manipulació de productes fitosanitaris, en este cas previst per al mes de novembre. Aquestes són les propostes informatives d'este dimarts des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Un informatiu EMUTE que ara mateix comencem.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu de la jornada l'obrim avui a la capital del Montsià. Comencem parlant del ple municipal de l'Ajuntament d'Amposta, que va aprovar per unanimitat dues mocions, una conjunta i a instàncies de Convergència Democràtica i una altra de la Federació de Veïns de la Ciutat, per tal d'evitar més accidents a la Nacional 340 a través de la gratuïtat del tram ebrenc de l'autopista de peatge de l'AP7 i també impulsant l'acabament de l'autovia de l'A7. De tot plegat ens en parla des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta va celebrar ahir al vespre la sessió ordinària del mes de setembre del ple municipal, un ple que va passar a aprovació més de 35 punts a l'ordre del dia, entre ells diferents mocions. Una d'elles presentada per la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, una moció en què es demanava la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas per les Terres de l'Ebre. El president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, Àngel Porres, ens ho explicava.
Avui hem fet un pas endavant en el que és la lluita per a obtenir la gratuïtat de la P7. Nosaltres sempre estem dient que és el primer objectiu és este. Després, nosaltres no ens fiquem en quines infraestructures del territori s'han d'afegir en esta AP7, però sí que el que farem és no parar fins que aconseguíssim la gratuïtat entre l'Hospitalet i Peníscola, que és el nostre principal objectiu per a llevar els morts de la carretera de la 340.
Durant el ple es va passar també a aprovació una moció conjunta dels diferents partits polítics
representants de l'Ajuntament d'Amposta per tal de que es finalitzin les obres de l'autovia A7 al seu pas per les Terres de l'Ebre. Altres mocions que es varen aprovar va ser el convertir en un bé d'interès local cultural a la part antiga del Col·legi de les Monges, la gratuïtat del wifi als espais públics i d'altres mocions presentades en referència, per exemple, a la millora fiscal per a les viudes.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Viatgem ara cap a Deltebre. Ho fem per destacar la bona valoració del primer estiu en funcionament del centre Ebre Terra. Des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Consell Comarcal del Baix Ebre posava en funcionament el passat mes d'abril Ebre Terra, centre d'inspiració turística. Un centre totalment innovador que permet confluir en un mateix edifici la projecció turística, la formació, la professionalització, la descoberta dels municipis i els seus atractius turístics, la gastronomia i l'enfortiment empresarial del sector, entre moltes altres coses. Tot i que encara manquen dades definitives, des d'Ebre Terra valoren com a molt positiva aquesta primera temporada estiuenca i confien que el nombre de visitants i usuaris continuarà augmentant. La coordinadora d'Ebre Terra ens explica tot el que ofereixen aquestes instal·lacions. Rosa Anguera.
Quan la gent puja dalt, primer es troba tot un panel que està dedicat a la reserva de la biosfera. Som recentment creats com a reserva de la biosfera. És una figura importantíssima i, a més, és una marca turística a nivell mundial. Després tenim una explicació de lo que seria tota la comarca, fets històrics més importants que ens han marcat, el perfil de la comarca, i llavors el que nosaltres li preguntem a la gent és de dir, vols anar en bicicleta? Estàs dins Ebre Terra, estàs dins a un museu, vols anar en bicicleta? Vols anar en barca? Vols fer una sendera a peu pel Parc Natural dels Ports? Tot això es pot fer a Ebre Terra. Com? Pues visitant les experiències turístiques que nosaltres diem. Per tant, aquí te vindrà una persona en un ambient de delta, de plantada, del que sigui, i nosaltres li estem oferint la Via Verda, un carril bici, fer el GR92, per exemple, que va per la costa, també el pots fer a peu, el pots fer en barca, això és el que t'estem oferint. I tu tens una bicicleta i tens una barca. Nosaltres tenim un espai gastronòmic preciós que està ubicat a el que era l'antiga sala Ramon Calvo, és l'edifici original. Tenim 16 cuines elèctriques, i ara estem fent un curs de formació de formador bàsic per cuiners. De fet, ara tenim un curs del SOC, vale? Per formar cuiners, per tot el tema gastronòmic. Però també et comento que és una aula preciosa, us invito a tots a que la vinguésseu a veure, perquè també podem fer, i bueno, de fet ho estem fent, és presentació de productes d'aquí de la nostra zona. Després també el que hem presentat és cuinar plats, per exemple, ara també estem fent un curs de dones, de l'Associació de Dones de la Cava, de plats típics d'aquí, receptes, i també s'utilitza l'espai per fer cuines i demostracions de productes. També tenim, bueno, tenim també concertades visites guiades, i després també els oferim la possibilitat que la gent que ens ve a veure oferir-los baix un tastet d'algun producte d'aquí, com ara pot ser un arròs o pot ser un licor o pot ser qualsevol altra cosa. I bueno, inclús a nivell personal, qualsevol presentació que es vulgui fer, allò està obert. És una cuina totalment equipada, tenim neveres, tenim congeladors, tenim talladores, coberts, plats, gots, copes, i després també tot orientat a la gastronomia, com t'he dit abans, també el que tenim són taules per oferir tastos, inclús també hem parlat en els vins de la Terra Alta perquè baixen i puguem fer aquí també demostracions, doncs un maridatge important.
Ebre Terra, centre d'inspiració turística, es pot visitar de dilluns a dissabte al matí de 10 a 2 i a la tarda de 4 i mig a 8. Els diumenges només al matí i els dimecres a la tarda el dediquen a portes obertes.
Gràcies, Lluïsa. Continuem parlant de temes relacionats amb la promoció turística, amb els atractius del nostre territori. Parlem del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre, que ha organitzat una acció promocional que, sota el nom Social Trip Ebre, permetrà que un grup de destacats influenciadors en xarxes socials procedents d'arreu de l'Estat espanyol i de França actuen com a prescriptors de la variada oferta turística de la nostra destinació. En aquest grup destaquen José Luis Sarralde, fundador de del blog Guías Viajar, Pau García Solves, periodista de viatges i autor del blog elpachinko.com, o Hervé Bois, responsable del compte d'Instagram Aigers France. Nadar entre tonyines gegants a l'Ametlla de Mar, conèixer la comarca de la Terra Alta a través de la Via Verda o visitar atractius culturals com ara la Catedral de Tortosa o el Castell de Miravet, gaudint de la singular gastronomia ebrenca, seran alguns dels atractius que els participants del Social Trip Ebre donaran a conèixer de l'1 al 4 d'octubre als milers de seguidors de les xarxes socials de Facebook, Twitter o Instagram, amb l'objectiu de donar més visibilitat en aquesta acció i poder seguir els passos dels influenciadors. Durant la seva estada a les Terres de l'Ebre, el Patronat de Turisme de la Diputació ha creat la microsite www.terresdelebre.travel/socialtripebre, un espai amb informació i enllaços d'interès que permetran viure de primera mà aquesta experiència. Per complementar aquesta acció promocional, el Patronat de Turisme de la Diputació a les Terres de l'Ebre ha organitzat un concurs a Instagram, al qual es podrà participar fins al proper 12 d'octubre. Per participar-hi caldrà seguir el compte d'Instagram @terresebre i publicar una fotografia de qualsevol indret de la destinació, incloent-hi una recomanació per visitar-la. També caldrà etiquetar les fotografies amb els hashtags Coixinet Terres de l'Ebre, Coixinet Reserva de la Biosfera, Coixinet Concurs Trip Ebre. El premi per als guanyadors consistirà en una estada a les Terres de l'Ebre per a dues persones. Per a més informació sobre totes aquestes qüestions, podeu consultar la mateixa pàgina web www.terresdelebre.travel/socialtripebre/concurs. Els dos microsites estaran disponibles a partir d'avui mateix, dimarts 29 de setembre. L'informatiu en Mutel. Seguim ara amb qüestions relacionades amb el món de l'ensenyament. A partir del proper dia 1 d'octubre, a l'Ametlla entrarà en servei el nou autobús escolar. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Dani Rodríguez.
Finalment, les gestions fetes per l'Ajuntament davant del Consell Comarcal del Baix Ebre han desencallat el problema de transport escolar que afectava els alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, residents a les urbanitzacions, i provocarà que es canviï un dels autocars de 53 places per un de 71, ampliant el servei a 124 places. D'aquesta manera, cap dels alumnes haurà d'utilitzar els seus mitjans propis per traslladar-se al centre educatiu. Aquest conveni també contempla que hi puguin anar tant els alumnes d'ESO com de batxillerat i de cicle formatiu. Joan Manel Tello, regidor d'Ensenyament.
Tal com avançàvem la setmana passada i fruit de les reunions mantingudes amb els responsables del Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre, ja podem confirmar que a partir del dia 1 d'octubre, és a dir, del proper dijous, s'ampliarà el servei de transport escolar entre urbanitzacions i, en aquest cas, l'IES. Del que m'he informat, hi havia una mancança que afectava uns 6 alumnes, i ja ho solventarem. Fins ara teníem dos autocars de 53 places, i ara passarem a tindre un autocar de 53 i l'altre de 71. I amb això aconseguim el que ens havíem proposat, que és que cap alumne de l'IES tingui dificultats i pugui disfrutar del que es mereixen i el que han de tenir, que és transport d'urbanitzacions a l'IES.
A partir de l'1 d'octubre, dia en què s'engegarà el nou servei, hi haurà 177 places de transport escolar per als alumnes veïns de les urbanitzacions, dels centres educatius de primària i secundària de l'Ametlla de Mar.
Gràcies, Dani. Anem ara cap a Santa Bàrbara perquè en aquell municipi ja és en marxa la nova temporada de l'emissora municipal, la Plana Ràdio. Una temporada agredolça en la qual coincideix, d'una banda, la celebració del 20è aniversari de l'emissora municipal, d'altra banda, el relleu de regidors i la baixa, per motius de salut, d'una de les seues veus més estimades, la de Glòria Espuny. La nova programació, que s'estrena estos dies, es basa en tres eixos principals: la informació de proximitat, la divulgació i l'entreteniment. De tot plegat, ens en parla, des d'allà, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Ahir dilluns 28 de setembre, i tal com estava previst, donava inici la programació de la nova temporada a la Plana Ràdio, després que el passat 15 de setembre els col·laboradors es reunissin amb el personal de l'emissora i el regidor de mitjans de comunicació per tal de debatre i aprovar la nova graella de continguts per a la temporada 2015-2016, que s'allargarà des del 28 de setembre al 3 de juny del proper 2016. Enguany, la Ràdio Municipal de Santa Bàrbara seguirà comptant amb una trentena de col·laboradors que s'encarregaran de preparar i presentar el dels més de 25 continguts, programes i espais que presenta la programació encetada ahir. Com a responsable tècnic de l'emissora he de dir que enguany ha estat un any agredolç per a la Ràdio Municipal Planera, ja que per un costat hem tingut la satisfacció de commemorar el 20è aniversari, però per altra i per diferents motius hem patit la baixa de 5 col·laboradors, alguns amb una llarga trajectòria i entre aquests la de la nostra col·laboradora més carismàtica, Glòria Espuny, qui per motius de salut no va poder continuar amb els seus populars programes des de meitat de la passada temporada. Aquestes dues circumstàncies són les que destacaria del començament de temporada des de la perspectiva més social de la Ràdio Municipal Planera, sumant-li la del relleu al capdavant de la Regidoria de Comunicació, que també s'ha produït els darrers mesos després de les municipals del passat mes de maig. Així lloem la bona tasca i la dedicació que el regidor sortint Antoni Ollés ha fet i ha tingut durant els 4 anys que ha estat com a responsable de la ràdio local, mentre que enguany donem la benvinguda al nou regidor, el jove Adrià Batiste, qui, amb els pocs mesos que porta al capdavant de la regidoria, de moment ens ha mostrat ja el seu interès per seguir una línia similar a la del seu predecessor, ja que creu amb la feina que es fa des de l'emissora municipal i, per tant, cal continuar-la. L'escoltem.
Jo crec que la feina vostra diària de seguiment de tot el que pugui passar al territori, no solament a Santa Bàrbara, sinó als pobles que ens envolten, és molt bona. Per tant, tot el que sigui treballar així i ojalà es pugui créixer. Saps que ara mateix els recursos també són, perquè no, són material car, de tant ràdio com si hagués tele, com tot, per tant, una miqueta és seguir treballant en aquesta línia. Ara mateix jo crec que esteu bastant contents, no?
I tant.
Amb aquests estudis nous que, bueno, estan Antonio al capdavant de mitjans de comunicació la passada legislatura, se van fer uns canvis importants i ara mateix els aparells, el material és molt més novedós i com ha de ser.
En quant als continguts de la programació encetada ahir, a banda dels programes habituals i que es podran consultar la corresponent graella, la programació seguirà girant al voltant del magazín matinal El Nostre Matí, amb informació, entreteniment i divulgació com a eixos principals, destacant algunes novetats com la tertúlia Parlar per Parlar, que els dilluns entre les 11:15 i les 11:45 presentaran Josep Martí i Josep Lluís Ferrer amb un nodrit i molt conegut equip de tertulians i tertulianes que s'aniran alternant setmanalment. També hi respon a algunes peticions de la nostra audiència més major. Els dilluns, abans de les 12, oferirem l'espai Recordes Quan, on es farà història i s'escoltaran cançons perdudes en la memòria. A l'altre extrem, i responent també a la demanda més jove, els dilluns, a partir de les 3 de la tarda, Faix Senat ens presentarà l'espai de música jove tocat de Faix. La resta de programes repeteixen temporada, la majoria, i van des de l'esport a la història, la literatura i la poesia, o el món agrícola o el municipal, el creixement personal, la salut, o les nostres tradicions o trets identitaris, etc. A banda dels programes musicals temàtics presentats per diferents col·laboradors, cada un amb el seu estil personal. En definitiva, una programació pensada un any més per al perfil específic de l'emissora, però que busca també apropar-se a les noves generacions. Per aquest darrer motiu, s'estan preparant iniciatives que els responsables tècnics i polítics de la ràdio esperen fer públiques a partir del proper any.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Seguim ara anant cap a l'aldea. La Regidoria de Benestar Social i Família d'aquell ajuntament informa que des del passat dijous, dia 24 de setembre a les 5 de la tarda, ja és en marxa el centre de dia, un centre que des de fa molts anys tothom esperava el seu funcionament. Un nou centre de dia, l'Onada de l'Aldea, que obria ja les portes definitivament, com diem, dijous passat, per tal de donar un servei més que necessari al municipi i a la seva gent més gran. Recordar també que el passat 5 de maig se signava el contracte de gestió d'aquest nou centre, una signatura que es portava a cap entre l'Ajuntament de l'Aldea i l'empresa L'Onada, que és qui de fet s'encarrega de la seva explotació. I parlant d'inauguracions i novetats, a l'Aldea hem de dir també que la Regidoria d'Ensenyament d'aquell ajuntament informa que el proper divendres 2 d'octubre a les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració de l'aula de psicomotricitat del Col·legi Públic 21 d'abril. La construcció d'un nou edifici multiusos era totalment necessària i des de l'Ajuntament s'ha apostat per aquesta obra per tal de donar un millor servei als alumnes del col·legi. En reconeixement al món educatiu del municipi i en reconeixement a la gran tasca feta durant molts anys per la senyora Luisa Espuny de Pablo, aquesta sala portarà el seu nom. I encara, sense moure'ns de l'aldea, un apunt més, en este cas a ritme de propostes d'agenda i amb la mirada posada en el proper cap de setmana, perquè el municipi de l'aldea acollirà la 34a trobada de bandes de Catalunya. 1.200 músics provinents de tot el Principat es donaran cita a l'aldea amb motiu d'aquesta trobada de bandes, que a més servirà també per commemorar el 20è aniversari de la banda municipal Verge dels Prats. Des d'Antena Aldaia ens ho explica Seto Gallego.
200 músics de tota Catalunya es donaran cita a l'aldea amb motiu de la trobada de bandes. A més, es commemorarà el que és el 20è aniversari de la banda musical Verge dels Prats. La cita tindrà lloc aquest dissabte, 3 d'octubre. Músics de 29 bandes diferents desfilaran pels principals carrers de la nostra població per fer-nos gaudir de la seva millor música. Les desfilades començaran als 4 llocs diferents i tindran diferents recorreguts que acabaran davant de l'Ajuntament, on les autoritats faran entrega a cada banda d'un record de l'acte. Els recorreguts que s'iniciaran des del barri de l'Hostal començaran a la plaça dels Infants i a la cruïlla de l'Arrabal de Fesol amb el carrer Salvador Esperiu. El primer discorrerà pel carrer Major fins a arribar a la plaça Doctor Maimó, on continuarà per l'Avinguda Catalunya fins a l'Ajuntament. El segon recorregut passarà per l'Arrabal del Fesol, carrer Clavell, per arribar també a la plaça Doctor Maimó per fer cap també a l'Ajuntament per l'Avinguda Catalunya. Des del barri de l'Estació sortiran de la cruïlla del carrer Lluís Braille amb el carrer Roger de Flor i de la cruïlla del carrer Tarradellas amb el carrer Església. El primer recorregut passarà pel carrer Lluís Braille per arribar a la cruïlla del carrer Estació amb l'Avinguda Catalunya, d'on s'adreçaran a l'Ajuntament. Aquesta part final del recorregut també serà compartida per les bandes que hauran sortit del segon punt, que abans hauran passat pel carrer Església i pel carrer del Mig. L'acte en si començarà a les 4:30 de la tarda i està previst que duri aproximadament sobre una hora i mitja. Des d'aquí convidem a tots els aldeans i a tota la població de les Terres de l'Ebre a que vinguin a l'aldea, a que surtin al carrer per gaudir de la música i que acompanyin les bandes amb el seu recorregut, que situin, això sí, davant de l'Ajuntament per veure el pas de totes les bandes. La trobada de bandes de Catalunya és un esdeveniment promogut per la Federació de Bandes de Catalunya i que cada any se celebra a un lloc diferent. A més, per promoure aquest tipus de música, per allà on passa també facilita el contacte entre persones de llocs diferents que comparteixen entre ells la passió per la música que generalment practiquen de forma totalment desinteressada. L'Associació Musical Verge dels Prats va néixer amb la finalitat de promoure la pràctica de la música entre els aldeans i porta 20 anys desenvolupant aquesta tasca. Actualment està constituïda per una banda, una coral i una escola de música. En parlem amb Albert Borràs, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Este dissabte 3 d'octubre s'organitza la 34a trobada de bandes de música de Catalunya. A més, és el 20è aniversari de l'Associació Musical Verge dels Prats. Tenim 29 bandes invitades que recorreran tots els carrers de la població. Us esperem a tots, esteu tots invitats. Tindrem una gran influència de gent. Hi haurà 1.200 músics que ens vindran a visitar el nostre poble i esperem la vostra resposta. Esteu tots invitats.
Com ha dit el regidor de Cultura, uns carrers que s'ompliran de música, s'ompliran de bandes i s'ompliran de gent. Les bandes participants en l'acte: l'agrupació musical Canareva d'Alcanar, la banda municipal de música d'Alcanar, la banda de la Cala de l'Ametlla de Mar, la societat musical La Unió Filarmònica d'Amposta, la banda de música Col·legi Pare Manyanet de Barcelona, la banda de música de Benissanet, l'Associació Banda Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes, l'Agrupació Musical de Camarles, la Societat Musical Espiga d'Or de Deltebre, l'Associació Musical Vila de Falset, la Banda de Música Sant Llorenç de la Galera, Escola i Banda de Música de la Ginesta de Ginestà, Banda Amics de la Música de Bellvitge, Banda de Música Municipal de Lleida, Unió Musical del Mas de Barberans, la Unió Musical de Masdenverge, la Banda de Música Verge de la Serra de Montblanc, la Banda i Escola Municipal de Música de Paüls, Agrupació Musical L'Emburgada del Perelló, Banda de Música La Lira Roquetense, Agrupació Musical Rapitenca, la Societat Musical i Artística de Sant Jaume d'Enveja, la Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara, l'Agrupació Musical Senienca, la Banda Unió Musical de Tarragona, l'Agrupació Musical Sant Josep de Terrassa, la Banda de Música Municipal de Tortosa i la Banda de Música d'Ulldecona, a més de la Banda Musical Verge dels Prats de l'Aldea. Un acte important que comptarà amb 1.200 músics que es repartiran per tots els carrers de la població, així que ja ho sabeu, dissabte 3 d'octubre a les 4:30 de la tarda us esperem aquí a l'Aldea.
Gràcies, Seto. I abans d'acabar, destaquem també algunes propostes innates d'agenda que en este cas trobem al canal. La primera d'elles aquesta mateixa tarda, a partir de les 8. Es tracta d'una xerrada informativa per tractar sobre la problemàtica que viu la Nacional 340, xerrada que a la segona planta de l'edifici de serveis agraris començarà, com hem dit, a les 8 d'aquesta tarda, i una xerrada que convoca la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta i en la qual està prevista la participació d'alguns dels seus membres. El tema, com diem, tractar la problemàtica, el col·lapse circulatori que viu la Nacional 340 i fer paleses les reivindicacions que les federacions, associacions de veïns del territori donen per solventar aquesta problemàtica, la gratuïtat de l'autopista de peatge de l'AP7 i aquesta sèrie de mobilitzacions que dijous passat començaven i que periòdicament i cada dijous a les 6:15 de la tarda novament estan convocades fins que, diuen els impulsors, s'aconseguisquen les seues reivindicacions. D'altra banda, demà dimecres a la tarda, concretament a partir de les 6:30, està prevista la celebració d'una jornada sobre contractes de venda en defensa dels productors agraris. Serà a la sala d'actes de l'edifici de serveis agraris a l'Avinguda Catalunya número 64, una jornada gratuïta i que organitza el sindicat JARC. Entre altres, està prevista la participació del vicepresident de JARC Coac Tarragona, representant a les Terres de l'Ebre, Xavier Vela, i el regidor d'Agricultura a l'Ajuntament d'Alcanar, Jordi Montfort, que seran els encarregats conjuntament de presentar la jornada a les 6:30 de la tarda. A continuació hi haurà ja la ponència, la intervenció de José Miguel Herrero, director de l'Agència d'Informació i Control Alimentaris, ens que depèn del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Ell parlarà sobre com han de ser els contractes de venda de productes agraris i les sancions per incompliments. A continuació, la cloenda de la jornada està previst que es la protagonitze el president de JARC Coac Catalunya, Francesc Boronat Sans, i un refrigeri per a tots els assistents posarà el punt i final en aquesta sessió, en aquesta jornada que, com hem dit, és totalment gratuïta per a tots els assistents i per a la qual es demana, això sí, inscripció prèvia. Inscripcions que es poden fer trucant als telèfons 977 40 30 67 o al de l'oficina de serveis agraris al 977 73 23 76. I encara a ritme de propostes formatives i encara a Alcanar, hem de dir també que la xarxa de serveis d'informació juvenil Montsià Jove, amb la col·laboració de l'Escola de Capacitació Agrària d'Amposta, oferirà del 2 al 13 de novembre un curs bàsic de manipulació i aplicació de productes fitosanitaris, un curs obert a tota la ciutadania. L'activitat serà impartida per professors de l'Escola de Capacitació Agrària d'Amposta i, com hem dit, se celebrarà al municipi d'Alcanar. I és que arran de la nova normativa sobre la utilització de productes fitosanitaris, el curs dona la possibilitat d'adquirir el carnet necessari per fer tractaments terrestres i aeris, incloent-hi els no agrícoles. També afecta els agricultors que no disposen de personal auxiliar i empren fitosanitaris que no siguen o no generen gasos tòxics, molt tòxics i mortals, i el personal auxiliar de la distribució que manipula el producte. El cost d'aquest curs és de 45 euros i està homologat pel Departament d'Agricultura. Les inscripcions es poden formalitzar als diferents punts d'informació juvenil situats a la comarca del Montsià.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temperatures relativament suaves al litoral, entre 16 i 20 graus a la ciutat de Barcelona, cap a l'interior entre els 10 i els 14 graus, un matí relativament poc fresc, el que hi ha hagut a causa d'aquesta nuvolositat que ha estat abundant i que ho continua sent, tot i que cap a l'interior hi ha grans clarianes, hi ha moltes zones sense, pràcticament sense núvols, per tant serà un matí assolellat en aquest sector, però en tota la zona litoral i sobretot a les comarques gironines ja hi ha les primeres precipitacions. Durant la matinada hi ha hagut algun ruixadet, també en punts de la Costa Daurada i del Baix Ebre, però ara les pluges es concentren, de fet els ruixats es concentren a les comarques de la costa gironina. Continuarà així, al matí amb moltes estones amb sol a ponent, en canvi amb núvols més compactes a la costa central, a la costa de Girona, ja amb precipitacions en aquest sector i potser més clarianes cap a la Costa Daurada, però la tendència serà que el cel es vagi ennuvolant a tot arreu. Els núvols més compactes a les comarques de Girona, amb pluges que poden ser abundants i intenses la pròxima nit, i atenció al temporal marítim que s'anirà endurint al litoral de la Costa Brava. També ruixats a les àrees del Pirineu i durant la tarda i el vespre arribaran també a la Costa Daurada, a la costa central i esporàdicament a la resta del país. A tot arreu, avui les temperatures amb tendència a la baixa. Un temps que també vindrà marcat per les tempestes, que poden ser intenses i abundants a la zona de València, a Alacant, amb temporal marítim cada vegada més dur, sobretot de cara a demà. La gregalada pot ser molt important al nord de l'arxipèlag Balear. Atenció, demà que es desventades, amb tempestes que avui que arribaran sobretot cap a la zona del sud, però demà a Catalunya, atenció, perquè les pluges poden ser abundants i intenses, i el temporal marítim dur. Haurem de seguir amb atenció aquesta situació, que arribarà també a l'arxipèlag Balear i a la zona de Castelló, València i sobretot a l'àrea de la costa d'Alacant. I els pròxims dies seguim parlant d'inestabilitat i de temperatures que seguiran baixes.
Amb la previsió del temps, un dia més, arribem ja a l'hora de tancar, posar el punt final en aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimarts 29 de setembre, temps d'actualitat un dia més coordinat i presentat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com sempre, gràcies per seguir-nos, gràcies per escollir-nos. Demà hi tornem, a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.